dos quarts de dotze. Saludarem a la Rosa Maria Puig. Rosa Maria Puig, bon dia.
Bon dia, Joan, i bon dia als oients, i gràcies per haver-me convidat.
No, home, al revés. Rosa Maria Puig, que ha presentat aquest llibre De Miami a Sitges, l'últim viatge, basat, doncs, en la peripècia vital i la seva relació amb Sitges de Charles Deering. Un últim viatge que no s'acaba de concretar, ara ens ho estava explicant, sí. Perquè clar, nosaltres teníem la idea aquella de que Deering, quan va marxar, no va tornar, i efectivament no va tornar, però va tenir la intenció de tornar.
Exactament, o sigui, ell passats uns anys ja s'ha instal·lat a Miami, ha fet construir una nova casa que li recorda aquí, però sembla que senyora i sembla que té encara assumptes per solucionar amb el govern espanyol. I això ho diu, i inicia aquest viatge contra cor de la família, que diu no et trobes bé i tal, i des de Miami va a l'Havana, de l'Havana agafa el vaixell Colón, se'n va fins a Vigo, però a l'Havana hi ha agafat una bronquitis molt forta, a Vigo s'ha de trobar amb cases, que ho va buscar amb dos cotxes i tots dos han de tornar cap a Sitges, i allà doncs no troba els metges que el curen o que sigui, frustra el viatge i se n'ha d'en tornar. O sigui que no sabem exactament el que potser volia fer, però el detall és que llavors quan torna, ja al llarg d'aquell any, tota la col·lecció que era el seu nom ja la dona a les filles, ja la cedeix a les filles, o sigui, ja no vol saber res més de la col·lecció. Fins aquell moment encara era el propietari, però llavors, després que ja veu que no tornarà mai més a Sitges, ho deixa.
La famosa col·lecció que va marxar, així gairebé sí. De la nit al dia, oi?
Sí.
Del Palau Maricel. Una història peculiar, a part que és història de Sitges, una història peculiar, la de la relació d'aquest multimilionari nord-americà amb la nostra vila i en el món de l'art. Què ha costat a la Rosa Maria Puig a tractar de rascar una miqueta sobre aquesta relació?
Bé, primer és l'encant que té el Palau Maricel, no? que és un lloc enigmàtic. Després bueno, va ser l'interès, després vaig estar vivint a Miami, allà el que era conegut era un germà, en Jim Deering, que té un palau enorme, i en Deering, que aquí, en Charles, que aquí el lluem molt, allà és més aviat el germà pobre, diguem, no? Era una altra mentalitat, no? També era molt més auster que el seu germà i això. I és clar, el temps que vaig estar allà, jo estava a l'FIU, la Florida International University, a la biblioteca també vaig començar ja a trobar coses, i a nivell personal em vaig començar a interessar. Llavors és aquesta curiositat que et porta l'interès, aquest interès et porta al coneixement, perquè llavors dius, oh, però si aquella època passava això, aquella època també passava allò, hi ha l'enfonsament del Titanic, que també surt amb una carta que ell escriu al Trillo, que llavors, i m'hi vaig quedar atrapada, es pot dir que m'hi vaig quedar atrapada, i va ser una cosa apassional, doncs d'anar guardant coses, i quan vaig estar aquí, vaig veure que hi havia una mica un buit, que moltes coses que jo sabia no se sabien, i ho he començat a explicar, i ara doncs he fet aquesta novel·la que consta, encara no hem arribat a aclarir de quin gènere es tracta.
Ara us ho anàvem a preguntar, perquè sí. De fet, fins ara hem estat parlant d'un personatge real, d'uns fets històrics, per tant, fins a quin punt es permet la llicència noveler de novel·lar una part de la història de la Rosa Maria?
A veure, jo pensava novel·la històrica, perquè novel·la històrica els fets són els fets, són històrics, i es permet certa imaginació en els diàlegs, diguem, per fer ponts. Llavors, l'editor em diu que això és un assaig, això és una tesi doctoral, això és... Algun altre diu que és una història novel·lada. I el fet, que és la diferència, que normalment es fa una novel·la i es fa, anem a dir, personatges ficticis a dintre la història, aquest és una cosa diferent, sinó que jo faig parlant d'Iring. A través, en comptes de transcriure les seves cartes i tot el que tinc, perquè va escriure més de 80 cartes al Trillo, tots els documents, els articles que hi ha, jo faig que ell ens ho expliqui. I és clar, dono vida als personatges. Llavors, fora d'un tros que és en Ramon Casas que parla, que ell explica les seves cartes, també és tot els arxius que vaig estar consultant de les cartes que escriu i articles d'en Ramon Casas, tot el rest, quasi tota la resta, menys al final, és en Deering que ens ho explica. I això dona molta potència a la novel·la, no? Llavors, bueno, més o menys és això.
D'on surten aquestes fonts documentals? On estan aquestes cartes? Surten de Miami? O...
N'hi ha... A veure, jo he buscat a sota les pedres, es pot dir, eh? He estat a arxius de Chicago, als arxius del seu gendre, que també hi ha cartes molt interessants, l'arxiu Trillo, que és molt important, a Madrid, que hi ha l'arxiu de Benigno de la Vega Inclán, que va tenir molt a veure aquí, el marquès, Miami, Nova York. Nova York m'han ajudat molt perquè coses que em costava de d'això és allà, doncs llibres me'ls han fotocopiat, bueno, pagant, perquè vull dir tot, allà no fan res gratis, però m'han facilitat molt les coses, de molts llocs, llavors articles, revistes, diaris, a més biografies, perquè per exemple hi ha una petita, hi ha dos paràgrafs que parlo de Gaudí, perquè jo, esclar, ho situo ben bé dintre l'ambient, i m'he llegit tot un totxo de llibre del pensament de Gaudí per ser fidel a la idea de Gaudí, no? Vull dir que, a més, hi ha tot aquest aprofundiment de cada fet, no?
Hi havia molts serrells per lligar sobre aquesta relació gairebé tumultuosa de Diring amb Sitges i amb Utrillo?
Home, jo crec que no és tot en paraules, eh? És de vegades estudiant les circumstàncies i a veure, jo faig la novel·la que es pot dir, bueno, novel·la al llibre, el que sigui, que es pot dir que és en 3D. Uh-huh. Perquè estan passant diversos escenaris a la vegada. París, en paral·lel, Sitges, com un món local, Barcelona, Miami, Chicago, i tot això envolta el lector d'una manera que penso que aconsegueixo introduir-lo dintre el moment, i inclús d'algú que ho ha llegit, és que tinc encara més curiositat per saber més d'aquesta època, no? Perquè hi ha un moment que Maricel i Diring no té importància, sinó, per exemple, surt articles d'Emmanuel Brus, el diputat francès, com el Parlament francès fa un homenatge als voluntaris catalans que van anar a lluitar, o com s'expliquen coses de com veuen Catalunya des de fora. Hi ha un moment que la història política, social, artística, perquè posa molta informació de l'evolució de l'art, doncs potser prengui més importància, però que també és molt important dintre el llibre, que és de coneixement, és d'història, francament.
Suposo que deu ser difícil d'entendre el que va passar, la història particular, sense relacionar-la amb el que estava passant, amb la història en majúscules.
Exacte. Sí, vull dir, és molt important. A veure, el llibre consta de dues parts. La primera explico com la explico molt del pare, perquè el pare és un personatge molt important, que és potser un exemple d'aquelles persones de la cultura de l'esforç, de treballar pels objectius, i aquesta gent que van aconseguir aixecar, fer d'Amèrica el que és.
El típic empresari americà, el self-made man,
que li diuen,
el que munta l'empresa de maquinària agrícola,
bueno,
no? El John Deere.
Però és que allò ho fa quan ja està... No, és William Deering. John Deere és una altra persona.
És una altra persona.
Sí, doncs, que s'ha confós molt, però John Deere feia tractors.
Doncs, sí, exacte.
I s'ha confós molt.
No és el mateix dir.
No. John Deere és el cèrvol, i aquest és William Deering, que, bueno, abans d'això fa 50.000 coses, això li ve ja quasi bé quan està jubilat, que té un cop de sort i es comença a fer. Però a veure,
el patrimoni familiar, bàsicament, neix d'aquesta empresa.
Sí. A veure, hi ha cartes del pare a Deering, que són molt interessants, que és ja com l'educa, no? Llavors, hi ha una part que és, per exemple, que ell té una botiga de... es dedica al comerç de llanes que hereda del seu pare, ja, de l'avi. Llavors es dedica a això, i a la vegada també posa un comerç d'aliments assecats, no? Llavors un dia se li encén el magatzem, es queda a la ruïna, el torna, comença de zero, torna a engegar...
Molt americà, aquesta
història. Sí, però és que és certa, vull dir, tot... I llavors, de cop, quan ja ho tenen tot arreglat, se'n donen compte que han fet un excedent de patates aquell any, que tenen els magatzems plens de patates, i tothom ha cultivat patates. I es troben de què s'arruïnaran altra vegada, i ho carreguen tot en un vaixell, i se'n van ciutat per ciutat a veure on troben un bon preu per poder col·locar aquelles patates. Vull dir que hi ha unes històries del pare que, vull dir, molt, molt interessants, i això fins anys després no aconsegueix ben bé fer una gran fortuna amb el que era aquella època, que és l'agricultura, que és alimentar el país, no?
A més, és l'època abans, fins i tot prèvia a la Gran Depressió, estem parlant
d'abans
de la Gran Guerra, fins i tot.
Sí, 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 abans de la Gran Guerra.
Aleshores, Deering és una persona amb sensibilitat artística que viatja a Europa, va cap a París, oi? Cap a la Meca, diguem, sí, de l'americà que volia, en la introducció que ens ha fet arribar, que de fet és la introducció del llibre. Rosa Maria Puig explica que un país sense arrels com és Estats Units busquen les seves arrels, doncs, en la cultura europea.
Exactament. O sigui, ells a Amèrica han fet un gran país, s'està situant una potència mundial, però en canvi no tenen referents culturals. I els busquen, perquè a veure, és una societat nou burgesa, de nou rics, i giren el cap a Europa i s'identifiquen amb el Renaixement, però no tan sols s'identifiquen, diuen, nosaltres som els hereus del Renaixement. Diu, el que els europeus no han sabut aprofitar dels valors del Renaixement, els agafen ells com a seus. Llavors comencen a construir cases estil Renaixement, copiades d'Europa, comencen l'arquitectura ha de ser així, les cases han d'estar decorades amb tapissos i coses que aquí han passat de moda, i ells, per ells és la seva cultura. Llavors el col·leccionisme esdevé una manera de socialitzar. O sigui, qui no és col·leccionista no està a l'up to now de la societat.
I Deering, a través de París, arriba a Barcelona. Coneix catalans a París i ve cap aquí.
De fet, Deering ja coneixia Barcelona, perquè com que va estar a la Marina, un dels primers viatges que fa, ja quan és oficial, atraquen a Barcelona. O sigui, ell ja coneixia Barcelona.
D'acord.
Inclús havia vist una de les guerres carlines, que ho parla en una carta, des de Gibraltar. Sí, que ell ja té unes referències de Barcelona i del país.
Tanmateix, no coneixia Sitges i el porten a Sitges.
El porten a Sitges, exactament. Sí, ell s'enamora de les pintures de Cases i troba també unes referències amb la seva vida i tot, perquè ell, en realitat, ell hagués volgut ser artista, però clar, el negoci és el negoci i és un artista doncs potser frustrat, que de fet havia fet quadres magnífics com a retratista, vull dir, havia arribat a fer grans coses. I aleshores vol conèixer Cases, al final el coneix, Cases el convida a Barcelona, conviden Utrillo, perquè Utrillo també els hi fa d'intèrpret, Utrillo parla molts idiomes i Cases té problemes per entendre's, i li compra uns quants quadres a casa i després els presenta tota la gent dels quatre gats i Deering al·lucina, no? Es troba ben bé aquell ambient bohemi que ell vol pertànyer, no?
I el porten a Sitges.
I el porten a Sitges, exacte. Llavors, ell en casa se'n va als Estats Units, llavors ell ja de seguida ja ve cap aquí i llavors el porten a Sitges, que llavors era un referent europeu. Hi havia el Cau Ferrat i abans hi havia hagut els luministes, després el segon Cau Ferrat, que el primer va ser a Barcelona, i clar, quan veu-lo d'aquí s'enamora de l'ambient, s'enamora del sol, que sempre busca el sol, s'enamora de la cultura, i diu, bueno, jo vull una cosa semblant. No?
I s'enamora de l'hospital.
I s'enamora de l'hospital, exacte. Exacte.
Adquireix la casa de l'hospital, les cases que hi havia, al voltant, i a partir d'aquí li diu a l'Utrillo que li arregli.
Exacte, bueno, primer només compra l'hospital, després Utrillo té la idea de fer una cosa monumental i pensa que aquí hi ha diners, doncs ell el guia una mica després que ja ha fet l'hospital, ja el té més o menys rehabilitat, diu, goita, hi ha la possibilitat de fer altres cases, de comprar altres cases, així podria guardar, clar, el Deering s'entusiasma, li diu, sí, vés comprant cases. Llavors aquí hi ha un petit problema, que Utrillo comença a comprar més cases, a fer els tractes, però resulta que Deering no li ha fet cap, és el seu apoderat, el seu masover, bueno, perquè fa de tot, però ell no té cap poder per comprar el nom d'en Deering, per signar el nom d'en Deering. Llavors Deering no és aquí comença l'especulació, que diu, a veure què passarà amb aquestes cases, jo les tinc emparaulades, potser es frustrarà la venda. Demana Hurtado, què faig amb aquestes cases, que jo les vull comprar i no puc signar. Llavors hi ha una carta d'Hurtado que surt aquí i el mateix Amadeu Hurtado li dona el consell legal. Diu, mira, com que tu no pots firmar, les has de posar al teu nom. La manera més fàcil és posar-les al teu nom. Després, quan ell vingui, és qüestió de 15 minuts a casa del notari, es fa el canvi. Diu, ja és una fórmula que es fa en aquests casos. Diu, el fet que ell no podia signar el nom de l'altre. I així ho fa. Llavors, l'any 1916, quan torna a venir, llavors totes aquestes cases van a Vilanova i una part les travessa, ja fan aquest traspàs, que ja no són cases, que de fet són cases que s'han enderrocat, anem a dir, són les parcel·les, no? I després això es repeteix més tard, també, aquest fet. Però Amadeu Hurtado, tot això és ell que ho gestiona, anem a dir, no?
I el que passa és que Diring no arriba a gaudir molt d'aquesta casa, d'aquest lloc que ha buscat per la seva col·lecció.
Que de fet ell era d'anar d'una banda a l'altra. Potser era d'aquelles persones que es mouen molt per no fer res. De vegades, com es veu, sembla això, perquè ell era molt de moure's, una persona inquieta, de veure coses. Bé temporades, bé sense la seva dona té, de fet passen molt temps separats, cada un fan una mica la seva vida, i llavors a temporades, però ell també al cap d'un temps que està aquí ja se'n torna cap a París, ja se'n torna, perquè llavors ell té projectes a Miami, té projectes aquí, allà també compra uns terrenys, molts terrenys, que en vol fer una reserva natural per animals i plantes. Ell sempre, també a través de l'avi, sempre ha protegit els animals, els ocells migratoris, i vull dir, allà el seu projecte és de reserva natural.
D'acord.
I està amb els dos projectes a la vegada.
Per tant, ell s'entén que volia Sitges com una mena d'indret per anar de base europea, per poder-se moure.
També. El seu germà es compra una casa a París, que també la fan servir per fer la Rue Spantini, que la fan servir per fer exposicions. O sigui, una mica també són com marxants d'art, Vull dir, fan alguna cosa en aquest aspecte, col·leccionistes, i també compren per vendre, no? I llavors ell, doncs, esclar, està enamorat d'aquí. Primer vol fer una cosa com en Rossinyol, que d'allà troba una cosa fantàstica, i sí, ho té així, i també té la idea, doncs, de venir-hi a viure. Però clar, per venir a viure també ha de comptar amb la família, no? I està uns anys aquí vivint, però ja és una època que ell no està bé de salut i ha de comptar amb la seva dona. Llavors ja ve amb la seva dona, i la seva dona, ella té bastant clar que no es vol quedar aquí també. Aquí això ens aclara moltes coses, perquè hi ha cartes del bisbe de Vic, cartes del rector de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, hi ha una sèrie de cartes que llavors també ens van dir en la posició. Hi ha alguna cosa inèdita, documents inèdits. Un dels documents és, per exemple, la memòria, on ens explica en quin concepte, quin és l'ànima en què es construeix el Maricel, que és molt, molt important, i allà és on topa amb Diring. Perquè, clar, Utrillo té un pensament i Diring vol que el representi amb ell, i allà topen, perquè Utrillo diu que el símbol de tot s'ha d'entendre, doncs, l'art del Mediterrani. Bueno, està molt ben escrit, vull dir, si m'explico jo l'esgarraré, però és una mica un símbol per simbolitzar la nació catalana. Clar, Diring llegeix allò, i a part que també li han dit no et fiquis a la causa catalanista que pots rebre, i no hi està d'acord. I a partir d'aleshores, en Diring comença a comprar art asiàtic, en concret art xinès. Així es trenca l'homogeneïtat d'art català, i la col·lecció no es pot lligar al territori. Llavors comença a venir aquesta controvèrsia una mica ja a partir d'aquí, que no es posen d'acord en la finalitat. I Diring no vol que el mani, ni l'altre... Vull dir...
Hi ha un moment que, evidentment, Utrillo i Diring, allò que es diu en català, trenquen peres, no no es posen d'acord, però aquest moment probablement ve ja precedit de nombrosos desencontres. Entén? Com a mínim, la tesi que s'apunta al llibre és que gairebé és per motivació, podríem dir, sobre la finalitat final del Maricel?
Sí, una gran part és això. L'altre, que ell, en Diring, sempre dubta, i llavors té també la família que li diuen perquè has de fer una donació. A veure, hi ha la part familiar que diuen... és curiós perquè el seu germà, que ha construït un palau fabulós, ell no està casat, no té fills, i llega el seu palau a les filles de Diring. Llavors el que no s'entendria és que Diring ho llegués a Sitges, al Maricel. O sigui, que veus tots els assumptes de família que dius alguna cosa que no quadra, no? I a més, a veure, la Marion Diring, la seva senyora, és oficial, que ella diu que si ella és mort abans, ella marxarà d'aquí amb la col·lecció. Vull dir, això és bastant clar.
Per tant, aquella, aquella tesi que diu que Utrillo, diguem, en certa mesura havia aixecat la camisa d'Iring i que, per tant, d'Iring s'enfada amb Utrillo, per què? Doncs perquè això, perquè el seu amic l'ha enganyat.
Bueno, es pot entendre enganyar amb aquest aspecte, perquè ell ja està construint una cosa que no simbolitza la nació americana, sinó que simbolitza la nació catalana. Llavors, aquí es pot entendre...
Els diners eren de Deering.
Sí, sí, sí.
Encara
sí.
Que la imaginació fos la d'Utrillo,
els clar,
diners eren
però
de Deering.
Ell el deixava fer perquè l'entesa en art i això era Utrillo. Uh-huh. Llavors, això d'aixecar la camisa... Jo no he trobat una cosa que em digui, mira, llavors hi ha aquesta rumorologia que a mi m'ha arribat de que havia posat les cases al seu nom, però és que aquí hi ha cartes d'Amadeu Hurtado que ho justifiquen perfectament. Inclús ell després escriu a en Deering i li diu, goiti, és que aquest canvi de cases ja ho van fer l'any 16, vostè està al corrent d'aquestes coses, de que ho fèiem d'aquesta manera. Perquè llavors hi ha la guerra, s'han de continuar comprant cases i bueno, Amadeu Hurtado ens ho explica aquesta part, ens explica com ell ho gestiona i que és ell el que aconsella, perquè era l'única manera que Utrillo posés el seu nom.
Totes aquestes cartes apareixen directament a l'obra?
Sí, el que passa és que, a veure, el que he fet és que molta cosa, una de, de les finalitats és que aquest llibre fos àgil per llegir. Uh-huh. Llavors algunes coses doncs, estan com explicades.
D'acord.
Però, a veure, l'essencial sí, està transcrit.
La col·lecció que se'n va anar era molt gran?
Sí, crec que arribaven a... Bueno, se'n van portar com... De fet, no hi ha hagut un inventari, perquè potser tampoc interessava... Bueno, a ell li interessava el moment de portar-lo als Estats Units, de tenir-ho. I amb això també hi va haver una mica de d'això, si es feia, però va venir... Ell va encarregar uns comptables de Barcelona que van venir a fer. O sigui, la llista existeix, però no se sap. Com les cartes d'Utrillo també han desaparegut. Hi ha una sèrie de coses que no han acabat de sortir, però d'altres sí, i donen prou pistes. Penso que al final van ser com unes 400 caixes, o així, 500 que van marxar. Però a part d'altres coses, perquè hi havia una part, per exemple, hi havia uns quadres del Greco que els tenia a Londres, que els havia posat en venda, que també pertanyien a la col·lecció. Vull dir, una sèrie de coses que també es van escampar. I una part doncs, va anar a la Villa Biscaia, que era el Palau del Germà, una part a la casa que ella es va fer, la gran part també se'n va anar a l'Art Institute de Chicago, una part va desaparèixer, una part la va subhastar el seu net uns anys més tard, amb dues subhastes que es van fer al Salsbay a Madrid. Es va escampar, això és la pega, no? Que no, va fracassar ben bé. Com li deia Utrillo, si aquest projecte, si continua així, va guiat al fracàs i jo considero que és un fracàs.
La marxa va generar tot de controvèrsia. Es va haver des d'una manifestació Sitges fins als Corts i fins i tot pistolers, segons se'ns apunta.
Sí. Bé, això és molt important, aquesta part, que és precisament quan estem a dintre el context. Ens trobem que a Marroc hi ha hagut la batalla d'Anual, que ha sigut una massacre. O sigui, que allà ja tenim en Franco, que apareix, hi ha Primo de Rivera, germà, hi ha una colla de gent que ja s'estan movent, ja després de la Primera Guerra Mundial, i estan una mica nerviosos, els militars. Llavors, aquest temps, uns catalans assassinen el president del govern, Eduardo Dato. Hi ha el pistolerisme, hi ha el catalanisme, vull dir que després ja s'està preparant que vingui la dictadura de Primo de Rivera. I efectivament, uns membres del pistolerisme, amb Bertran i Musito, un dia a la nit se li presenten, sembla ser que hi ha com amenaces, com d'això, es disparen trets, es fereixen un d'ells, clar, la situació, jo no sé en dir si és que tenia moltes ganes de quedar-se, perquè la cosa s'està escalfant molt aquí. Llavors jo faig, no ben bé, potser un paral·lelisme, parlo també d'en Joan Gamper, això després parlo dels fets que van passar després ja que se'n va anar. Joan Gamper era un cas una mica semblant, de fet també m'he llegit tot un totxo de llibre per saber què va passar amb ell. Era protestant, era un mecenes, i Joan Gamper, clar, ells defensa la causa catalanista. Joan Gamper el van acusar d'heretge, de separatista, li van fer entregar les claus del Futbol Club Barcelona, el van haver de deixar tots els negocis que tenia aquí i el van expulsar del país. sí que les coses pintaven bastos. Al final el John Gamper es va suïcidar. Vull dir, és un... hi ha cert paral·lelisme perquè Diering era un mecenes, Diering, bueno, lo del catalanisme no ho té clar, i a la vegada era heretge, era protestant.
Llavors, sí, però no l'expulsen, al revés, li demanen que no se'n vagi i sobretot que no s'emporti la col·lecció.
No, però no, encara no hi havia la dictadura, uh-huh. Vull dir, no sabem què podia haver passat. Vull dir que eren uns temps que no era l'ideal per viure aquí, tampoc. Uh-huh. Però a part que ell estava malalt, ell necessita la família aquesta època. Ja és una època que ell ja diu que sense la dona ja no pot viure i la seva dona tampoc s'acaba de trobar bé aquí. Ella és molt americana i a més critica els espanyols a base de bé. A més es veu també després amb cartes dels seus veïns, parlen del seu caràcter, que era d'una avarícia però extrema, que quan anava gent a dinar els hi donava la carn més barata que havia trobat, els hi donava restos d'una ampolla de cava que havia, de xampany que havien obert feia dies, que es veu que era d'una avarícia molt bona dona, molt aristocràtica, molt així, però es veu que... Esclar, llavors tampoc lliga que aquesta senyora hagués estat d'acord a què se dís la... tot el Palau Maricel... al poble de Sitges, no?
Per tant, no es va poder endur les pedres, però es va endur el contingut.
Sí, sí, sí. Bueno, era seu. Uh-huh. Llavors el govern també intenta de totes, bueno, perquè el Trillo fa moure el seu cosí es mou molt, i clar, Madrid tampoc acaba de tenir interès. Llavors ve el discurs d'en Leroux, que és el que a través de Josep Miri Miró, que és amic i parent del Trillo, va buscar en Leroux a veure si pot fer alguna cosa per frenar això, i no aconsegueix res. I clar, bueno, de fet s'ha de llegir una mica el llibre, que és clar, intentar resumir tantes pàgines.
Sens dubte. De fet, el llibre fa 350 pàgines, ens ha dit la Rosa Maria.
I el que he fet ha sigut espurgar tot el que no... tota la palla. O sigui, és àgil de llegir, però és dens, no? És informació, no?
Perquè, de fet, són molts els fets que es relaten.
Molt.
I moltes
molt.
Les coses que...
Ai, que he pres molt, vull dir que jo també... m'interessa perquè transmeto el que jo he pres, eh? No és allò de dir mireu què sé, que us ho dic, sinó no sé, i alguna persona que l'ha llegit m'ha dit que ara ja tinc més interès encara a saber què passava. Era l'època aquí del modernisme, del noucentisme, que apassiona aquella època, una època de canvi.
Tot i que la veritat final de la història és difícil que l'arribem a saber mai, perquè s'ajunten interessos personals, econòmics, sí, sí. Passions personals,
sí. Jo, a veure, com que no és un llibre tendenciós, sinó que jo el que faig és deixar posar documents allà, uh-huh. I deixar que cadascú entregui la seva conclusió. Algú estarà a favor de la Marion Diering, algú dirà que aquest senyor no tenia altre remei, un que sigui de Sitges dirà, ostres, quina mala llauna que se'ns han portat això. Jo crec que segons la persona em podrà treure la seva conclusió.
La seva pròpia, exacte, conclusió. Doncs aquesta és una altra de les propostes literàries per aquest Sant Jordi a Sitges, de Miami a Sitges, l'últim viatge, aquest llibre novel·lat de Rosa Maria Puig, per no dir-ne novel·la, perquè es basa bàsicament en uns esdeveniments històrics doncs coneguts en certa mesura per bona part dels sitgesatans. Rosa Maria, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies
i molta sort també en properes recerques. I amb tots vostès ho deixem aquí, més novetats, més Sant Jordi, la tenim aquí a la cantonada. Serà el proper dijous. Ràdio Maricel, com sempre, també estarà baix al passeig al costat de les signatures i de les parades. Nosaltres, per tant, ho deixem aquí. Que passin molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.